A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts i benvingudes a la tercera temporada de La Ciutat que Cura, el podcast de salut i bons hàbits que ha estat per segon cop consecutiu líder en descàrregues de Podcast City, amb més de 8.500 en aquesta segona edició. Agrair, com sempre, la vostra confiança, el vostre interès i participació en la difusió de noves formes de pensar la salut, de sentir i de viure d'una manera més plena. Gràcies i mil gràcies per la difusió, per la complicitat i per la vostra tasca de compartir el podcast amb qui creieu que li pot ser útil, perquè d'aquest petit gest esteu fent, estem fent, cultura de salut. Jo sóc Mercè Milán i sóc la veu que t'acompanya mentre es cuines, mentre fas un te, mentre passeges el teu gos o mentre camines al costat del mar o te'n vas a dormir. Pel simple fet que m'encanta estar al teu costat i compartir tot allò que pot ajudar-te a sentir-te millor, a respirar més lent, a omplir-te de vida. I saps per què? Perquè confio en tu, en la teva capacitat d'aprendre, de buscar solucions, de refer-te i d'estimar-te. Però sobretot perquè no vull que ho facis sol o sola, perquè darrere la ciutat que cura has de saber que hi ha un munt de persones com tu i com jo, que volen, que pensen i que desitgen sentir-se millor en un món diferent. Això sí, cal que entre tots posem la nostra llavor. Si escoltes La Ciutat que Cura, ja estàs aprenent. Si escoltes La Ciutat que Cura, ja estàs canviant. Si escoltes La Ciutat que Cura i la comparteixes, ja ajudes a fer possible el canvi. Si m'escoltes i t'inspiro, ja estàs creant salut dins teu. I creu-me, et necessito. Senyores, senyors, queda inaugurada la nova temporada. Arribat setembre, el dia s'escurça i la nit arriba abans. M'agradaria que d'un cop no canviessin l'hora i em deixessin fer el canvi d'estació de forma natural i amable amb el meu cos i els meus ritmes. Tant de bo això passi aviat. I la melancolia que m'envaeix quan el vespre s'avança i la calor s'esvaeix, la podria suportar millor. I és que, com sabeu, la majoria de les coses que ens passen podríem contribuir a regular-les de forma autònoma, sincronitzant-nos amb la natura, amb els seus ritmes, amb la temperatura, amb els seus colors, amb les seves olors i textures. Però sembla que no hi ha forma humana de desfer-se de les rutines capitalistes que ens obliguen a ser esclaus d'una hipoteca, d'uns horaris i de les vergonyoses tarifes de llum elèctric que no ens fan cap bé. Així doncs, ara que passem més temps a casa al cap de setmana posant rentadores o més temps desperts a la nit per planxar en tarifa reduïda, em pregunto si potser els nostres hàbits també hauran de canviar o en els següents dies i hores faran canviar alguna cosa dins nostra. Si més no, vull creure novament que una millor vida és possible, que assolir reptes que ens facin estar millor depèn de nosaltres i que deixar-se endur per la mandra, l'apatia o la inèrcia, finalment, també depèn d'un mateix. Si més no, vull creure novament que una millor vida és possible, que la nova ciutat que cura comença amb moltes ganes d'inspirar-vos, com sempre, a assolir els vostres reptes de salut, però per això cal que li donem un tomb més a la idea bàsica i aprofundim una miqueta. I perquè ho pugueu entendre, aquest any començarem pel cor. I des d'aquí ens farem un vestit a mida. Us ajudaré a construir uns hàbits assolibles i embastarem una salut nova que anirem parlant, configurant, durant els diferents podcasts d'alguns conceptes que potser no heu sentit i que ens ajudaran i ens facilitaran la vida. Parlarem de la variabilitat cardíaca, de la coherència cardíaca, de com funciona realment el nostre cos en relació a la ment, l'estrès, les emocions i els hàbits. Però aquesta temporada ja us dic ara que el cos prendrà un paper important, perquè ara més que mai ens necessita. Sabíeu que el cos desa tota la informació viscuda en unes cèl·lules que tenim a la pell que s'anomenen propioceptors? Cos, ment i esperit són les tres carpetes que cal tenir sobre la taula per desenvolupar un estat de salut òptim. Prendre notes de l'atlas de la felicitat per integrar paraules noves i realitats noves. Parlar d'eines que ens ajudaran a reconnectar amb el cos i restablir el benestar. Posarem en pràctica també el que diem en jornades de pura vida perquè pugueu conèixer alguns dels convidats i convidades que vindran a la ciutat que cura. En fi, moltes i moltes ganes de posar en marxa un podcast que passa a l'acció per donar exemple. Espero que els vostres cors es deixin acaronar amb suavitat amb aquesta cançó per anar-vos introduint a la nova ciutat que cura. Si recordeu, en l'anterior edició vam parlar del Friluftsliv i la idea noruega de sortir a l'exterior, peti qui peti, faci el temps que faci, per fomentar la vida a l'aire lliure. Doncs ara la ciutat que cura s'ha convertit en un amant del Friluftsliv perquè el concepte reuneix tots els components necessaris per fomentar una vida activa i saludable en plena pandèmia. Així que la majoria d'activitats o jornades que proposarem seran a l'aire lliure, per nodrir-nos de tot allò que ajudi els nostres cossos i ànimes a enfortir-se. Però avui, que presentem l'Atlas de Felicitat amb les seves paraules amables, ens porta al Japó. I us aproximo al wabi-sabi, una frase que prové de wabi, que significa simplicitat, i sabi, que vol dir la bellesa de l'edat i el desgast. I és que el wabi-sabi representa l'abandonament de tots els ideals estètics que exigeixen perfecció i ens acosta a anar donant forma i apreciar les coses tal com són. El wabi-sabi defensa la sostenibilitat, el reciclatge i el valor de les coses antigues i convida a trobar espais de recàrrega, un bosc, un parc, la vora d'un riu o qualsevol altre lloc que permeti gaudir de la bellesa de la natura. Aquesta temporada practicarem el Friluftsliv i el wabi-sabi per connectar amb el cos i trobar espais de recàrrega. Esteu atents a les xarxes socials per les dates i les inscripcions. Tenim el plaer de gaudir avui d'una convidada amb un perfil professional tan especial com valuós i únic. Mestra, dedicada a l'estudi de la música, és professora de cant i professora de ioga amb més de 40 anys d'experiència. Va decidir dedicar la seva carrera a la recerca de la connexió amb l'ànima a través de totes aquestes eines i jo especialment he volgut convidar-la perquè ens comparteixi avui una miqueta de tota la seva saviesa. Amb tots vosaltres, Mercè Mestre. Benvinguda, Mercè.
Bona tarda, moltes gràcies.
Un honor tenir-te. Com he explicat a la introducció, la finalitat d'aquesta temporada és aprofundir una mica més en la connexió cos, ment i esperit I m'interessa especialment que ens parlis del ioga, ara que està tan de moda, però precisament per això volia preguntar-te, no? Què és realment el ioga o què és el ioga en si?
Mare meva, quina pregunta! Bé, el ioga és una de les passions de la meva vida. De molt petita practicava postures asanes i meditava. I vaig descobrir que això es deia ioga en una biblioteca de Reus, al centre de lectura, perquè hi havia un llibre amb fotografies d'un senyor que es deia Van Lisbeth, que era el professor de ioga de la reina de Bèlgica. Llavors li vaig demanar a la mare i la bibliotecària, jo tenia 9 anys, i li vaig dir, em pots deixar aquest llibre? I em va dir, sí, és clar. I què en faràs? Dic, practicaré ioga.
Increïble. Amb 9 anys?
Sí, algunes coses desperten ben aviat a la vida. Sí. La veritat és que el ioga en si és una tècnica d'ajuda mil·lenària que ens ha arribat a l'Occident gràcies a grans figures que han vingut de l'Orient a ensenyar-nos a respirar, a prendre consciència del propi cos i a millorar moltes de les nostres esferes interiors. En el meu cas, he tingut la gran sort de conèixer el mestre BKS Iyengar, que és un dels orientals que ens ha portat aquí un sistema infal·lible per ensenyar perquè l'alumne estigui protegit amb un sistema que ajuda a no fer-se cap lesió i també el professor, que té una responsabilitat molt gran amb els grups diferents als quals ensenya.
Això que dius em sembla superinteressant, el fet que ensenya, no?, que l'alumne estigui protegit i el professor.
Per descomptat. Perquè de vegades les persones es llencen a ensenyar sense por prou anys de pràctica i es troben en circumstàncies difícils, persones amb problemes de tot tipus, i has d'anar sobre segur. Això, l'única, diguem, vàlua que tens, o avaluar que et defensa, és la pròpia pràctica. Però si aquesta pràctica s'està desenvolupant sota aquest portal d'aquest home, d'en BKS Iyengar, que va venir a Reus ara tot just fa 25 anys, doncs tens una bona defensa i saps que estàs respaldat per una experiència llarga i profunda.
Clar, jo no domino gens el ioga i la veritat és que sempre m'he decantat més per la branca oriental, perquè la meva especialitat és la medicina tradicional xinesa. Però la veritat és que em confon molt trobar tants diferents tipus de ioga, tantes imatges de ioga que avui estan tan de moda, no? És com, ostres, què ha passat, no? Com és? Per què creus que ara el ioga ha incrementat tant els seus adeptes en el moment actual? Què ha passat?
Home, això ja va començar el segle passat, quan Paramahansa Yogananda va anar a Amèrica i va ensenyar a meditar tota una nació gran, com és els Estats Units. A partir d'aquí es va fer molt popular, va ensenyar la tècnica del Kriya Yoga, que és la tècnica d'interioritzar-se i anar a buscar aquesta font de vida que som cadascú de nosaltres amb una tècnica senzilla de meditació. A partir d'aquí la cosa es va anar popularitzant i va començar a popularitzar-se també el Hatha Yoga, que és el ioga físic. El ioga no és ni físic ni mental, el ioga és la unió de tot això. Però sí que té diferents branques, i per això tants tipus de ioga. Alguns fan esment més de la part, diguem, fisiològica i de postures, de les asanes, que nosaltres diem, altres fan més referència a la meditació, però tots el que busquen és augmentar la connexió de la persona amb la seva ànima, i aquesta connexió se'n diu consciència.
Clar, això que dius no em quadra, no?, amb la realitat que es ven del ioga, que s'ha fet tan popular. Perquè el que sí que tenim, i una mica la intenció de la ciutat que cura portant avui a tu, és protegir a les persones, no?, de fer-se mal, d'escollir equivocadament un tipus de ioga o una tendència quan realment no s'està escoltant el cos o no és el mitjà adequat, o no és simplement fer una postura amb la que és fàcil, perquè si tu mires les postures de ioga de les revistes o les postures que s'han fet tan populars, no n'hi ha ni una que sigui fàcil, ni natural, ni espontània, no? I és com, el ioga és això? En sèrio? en sèrio, no? És com ens estan intentant vendre que has d'arribar a ser de goma i que ser de goma és fashion avui en dia. Crec que la veritable essència del ioga s'ha difós en tant de postureo, no? Per dir-ho així. Què en penses?
Home, també s'ha d'entendre que nosaltres som occidentals i per nosaltres, que és sobretot una educació molt racional, el que tenim més a l'abast i més a la vista és el cos. Llavors és normal que aquí hagi, diguem, agafat més embranzida el ioga físic de postures, perquè és al final el que primer arribem. Però és a través d'aquesta consecució de les àsanes més o menys complexes que un va agafant consciència del propi cos i es va donant de les connexions que té, no només a nivell celular, a nivell neuromuscular, però també a nivell de funcionament global, des del cervell, passant pel nervi, fins a la musculatura, fins a l'òrgan, fins a la pell. I conforme vas practicant, te vas adonant que això et va portant cap a més endintre. I comences a adquirir una consciència profunda a través del cos. Per què no? Perquè és un bon mitjà. El que passa, com tu molt bé has dit, que ara el que està més de moda és fer goig. Tots fem molt de goig, no? Les xarxes socials ens fem fotos, jo també, i veus aquestes anatomies privilegiades de persones joves...
Envejables.
No? Que, bueno, fan aquestes postures tan boniques i tan estètiques. I no, no estic pas en contra d'això. Però també pot fer ja una persona amb cadira de rodes.
Aquí està. Aquí està, que crec que això descarta la necessitat de poder integrar el ioga com una eina de salut, perquè ho és. Aleshores, clar, es desvirtualitza i es deixa de conèixer una eina que possiblement dins del sistema sanitari i del concepte de salut l'hauríem d'integrar com una prescripció, dintre sempre d'un àmbit professional amb una formació adequada, no? Nosaltres, les infermeres, incloem sempre aquesta prescripció de l'exercici físic, però no sempre l'exercici físic és anar a córrer o no sempre l'exercici físic és anar a caminar. Vull dir que penso que els estiraments, la flexibilitat i el que pot aportar el ioga podria ser un remei excel·lent per moltes i moltes patologies.
I de fet ho és.
Quins creus que són els beneficis que pot aportar el ioga?
El ioga per nosaltres és una eina, però una de les parts que conté, per descomptat, és la dedicació a la conservació de la salut. I com a tal, tenim en el nostre centre de Reus, que és el centre Iyengar de Reus, l'escola de ioga Iyengar, que és al carrer Jovellanos número 13, dirigit per Montserrat Fortuny, diverses sessions en diferents nivells i de tant en tant també tenim sessions de teràpia individual i dos dies a la setmana fem teràpia en petits grups reduïts.
Clar, això que m'acabes de dir de la teràpia individual no ho havia sentit mai. És a dir, clar, em quadra amb un procés terapèutic de recuperació, no?, de rehabilitació ajustat a cada persona, perquè evidentment no tothom està en les mateixes condicions per fer les mateixes asanes o seguir una classe en grup.
No, és clar que no.
Sembla imprescindible poder fer aquesta teràpia individual, oi?
Una cosa és la teràpia en si, que és un aspecte concret que nosaltres treballem el més profundament que sabem, i després, en els grups, també l'atenció individualitzada, perquè encara que la classe es pugui fer en grup i siguin 8, 10, 15, 20 persones, depèn de l'horari, si alguna persona de les que ve amb una necessitat concreta, té mal de cap, una dona té la menstruació, ha de practicar especial. I llavors, dintre del grup, a aquella persona se li suggereixen unes variacions, unes variants de les posicions i un treball més terapèutic dins del mateix grup, perquè com que ja ve fa temps, es coneix les postures i li pots indicar i corregir igual que el grup general. Això no passa en tots els tipus de ioga. Més aviat es va a pinyó fixo. I últimament han sortit tota una sèrie de centres i de, diguem, noves influències que són com unes franquícies que sembla que allí tot és permès, saps? I llavors va tot una mica així, a grosso modo. I aquí és on jo em pregunto quina funció realment ha de fer el ioga a la nostra vida.
Correcte. És per això que volia que vinguessis tu i que una persona amb l'experiència i amb la integració del coneixement del ioga pogués realment transmetre què és el ioga, no? I com ens podem beneficiar del ioga en el seu sentit més essencial. Perquè és que jo crec que ens estalviaríem tants altres marejos i mals de caps, de derivacions, no? De no resolucions, de problemes moltes vegades psicofísics o corporals, o fins i tot només mentals, amb un bon professor, de professora de ioga, que al final és com... Estem acostumats, no?, a dipositar la nostra resolució en un remei extern, quan en realitat, pel que estic entenent del ioga Iyengar, el que fa és que el teu propi cos vagi sent el teu propi remei i vagi portant-te aquest camí, no?
Efectivament. Si tu fas la sessió de teràpia amb un fisioterapeuta, amb un acupuntor, amb una persona que es dedica al remei de salut, no? Sigui alopàtic o no, és a dir, dintre la medicina oficial o de les medicines orientals o alternatives, o digui el com vulguis, sempre hi ha el perfil del pacient. I l'altre és el facilitador, és el sanador, és la persona que li proposa una sanació. Però el pacient, aquí a l'Occident, estem acostumats a veure'l com una cosa passiva.
Pacient?
Sí. Jo m'agrada més parlar d'algú impacient, saps? Perquè jo sóc molt impacient des del punt de vista de pensar que la persona és responsable de la seva pròpia salut i ha de buscar diguem, les persones que l'ajudaran a trobar aquest remei o aquest camí pel qual sanar. Llavors, clar, evidentment, a nivell fisiològic, jo sé que si tu fas 20 sessions que et dona la Seguretat Social perquè t'has trencat una cama o t'has deslocat un turmell, el que sigui que facis, allò t'anirà molt bé, perquè en aquell moment és el que et convé. Però després has de recuperar una funció que va del teu propi cervell a l'òrgan. I això només ho pots fer amb la teva decisió i la teva voluntat i la teva consciència. I aquí és on el ioga té molt a dir.
Però sobretot és molt important tenir el coneixement que una vegada has acabat la rehabilitació, sigui quina sigui, no?, tant la pública com la privada, has d'adoptar aquesta actitud de responsabilitat davant la progressió del teu estat de salut. Perquè moltes persones tampoc tenen el coneixement de que pots fer més coses per tu i pel teu cos, que no és només allò que t'han dit o que el sistema ens ofereix. No, hi ha més coses que pots fer per tu. Estem en un moment en què la informació que ens ofereixen és limitada i reduïda a uns pressupostos, però hem de saber que la nostra salut no és ni limitada ni reduïda amb aquests pressupostos i que hi ha molt més enllà, no només a nivell econòmic, sinó a nivell de coneixement. Hi haurà persones que es podran permetre fer classes de teràpia individual i hi haurà que no. Però, si més no, cal que ho coneguin i que sàpiguen, no? I que decidir què faràs per tu és el punt clau, no? Que no ho farà el professor de ioga per tu.
No. No, perquè és que no pot. Ell és com un guia que t'ofereix una possibilitat i tu tens lliure albir i pots agafar aquest camí o no. Però, evidentment, un professor experimentat te condueix cap a una solució si tu practiques d'una forma continuada. Que això és molt important, la constància, per anar aprofundint en el treball. I llavors, a través d'aquest augment de consciència que el propi treball et dona, ve una salut, no només física, sinó també emocional i mental.
Jo crec que en aquest tema que comentes és també important sentir que en aquest treball que comences vas obtenint petits resultats, no? Petites millores que et porten a continuar aquesta constància. Si no, jo crec que si només veus rigidesa o duresa, no? O no hi ha aquesta empatia de que el professor coneix o observa el teu cos, no?, pots desenganxar-te fàcilment, perquè de vegades, no?, és com... Ostres!
Sí, jo tinc experiència amb moltes persones que han començat i he vist aquest petit procés que tu dius, de que un petit pas, no?, anima i dona com ànims a continuar. I he observat també que com més apurada arriba la persona, sobretot a nivell psicològic, perquè a vegades ens envien també persones de gabinets psicològics perquè necessiten ajut urgent de tipus bastant problemàtic. I veus que aquella persona que és la que més diries que no faria ioga és la que s'hi aferra amb totes les seves forces, perquè segurament ha provat altres coses que no l'han ajudat prou. I en aquests casos veus de repent com un pas de gegant. I aquella persona troba una porta. I aquests són els que fan més via. Perquè, clar, hi ha aquesta empenta pròpia de dir no, és que jo necessito trobar aquesta solució. Després hi ha els tebis, que dic jo, no? Que també ho diu la Bíblia, els tebis, que són les persones que, bueno, vaig a provar, no sé què, que també, bueno, aquests els hi acaba també potser agradant, però esperen no sé què. No? I dius, no, si és que és qüestió d'anar fent. Però sí que és cert que al començament el primer que notes són les agulletes, perquè, clar, la tècnica treballa a nivell molt profund i una sèrie d'espais que no hi arribes tan fàcilment, perquè no els mous sinó a classe de ioga.
Clar, ara que dius això de les agulletes rai, tothom pot practicar el ioga?
Sí, és clar, però depèn de quines coses i depèn de quines circumstàncies.
Per exemple, com podria iniciar-se una persona amb lesions a la pràctica del ioga sense fer-se mal?
Home, si algú té una lesió, el que ha de fer és teràpia per començar.
Teràpia individual, et refereixes...
Me refereixo a que hi ha d'haver una valoració per part del professor.
Correcte.
Evidentment, davant de l'informe mèdic que aquesta persona aporta i de la fitxa que omplirà i tota la circumstància que explicarà. I llavors, després d'aquesta avaluació, el professor farà una altra avaluació a través d'una pràctica inicial de veure què li convé.
Com si fos un testatge corporal, no? Per veure quines limitacions hi ha.
Sí, com si tu vas al traumatòleg i et fa moure el braç a veure si te l'has trencat o no, o no? Hi ha totes unes provatures que s'han de fer.
Això subratlleu-s'ho amb fosforito, val? O sigui, clar, aquest testatge, aquesta valoració és imprescindible, imprescindible. I això no es fa gairebé enlloc, ni ho fa gairebé ningú. I tothom s'apunta a una classe de ioga estàndard i després tenim problemes. Ho tenim, que ens hem posat a fer una invertida el segon dia i sí, després les cervicals han patit les seves conseqüències. O qui diu les cervicals, doncs les compensacions, no?
Sí, i aquests danys són els menors. N'hi ha de pitjors.
No m'espantis.
Llavors, no, ho dic perquè a vegades només mirem la contrapart física, però hi ha persones que poden sortir molt danyades perquè esperen un suport.
Clar,
moral, psicològic i de maduresa que no trobaran.
Clar, jo crec que al final, malauradament, no, tot això es queda, aquest mal psicològic de decepció i de no acompanyament, es queda en un abandonament i en un descart del ioga i allí es queda. Però es queda més a nivell profund la frustració de no haver assolit un guany, d'haver provat una cosa en la que no te n'ha sortit. No? I no juga a favor per la recuperació i per la confiança de la persona, entenc.
Efectivament, jo em referia amb això. Aquest problema de pensar que aquella persona potser hauria trobat una tècnica que l'hauria ajudat primer amb la lesió que tingués, encara que fos només un problema de canell, però que hauria trobat una tècnica que el podia conduir cap a un aprofundiment en la seva persona.
Clar, és que em sembla molt bàsic que tingueu en compte això, que integrem què és el ioga, què ens pot aportar i que, sobretot, com sempre us explico des de la ciutat que cura, que el professional és la clau i l'espai d'escolta del teu cos és la clau.
Kiss this earth we walk upon with our steps.
En el llibre Reconnecta amb el teu cos de l'Anna Solomon, titula un dels seus capítols El cos, el gran terapeuta. Llibre que us convido a llegir. Dolor i ioga. Què me'n dius? El gran maestro al que nadie quiere.
Sí, aquesta és el gran, diguem, hàndicap de l'educació occidental. Ens aparten tot allò que a l'ego no li agrada. el dolor sobretot, com si el dolor fos un hàndicap a evitar, quan més aviat és un avís. Quan hi ha un dolor, és com un amic que et ve a dir: vigila, alguna cosa no va bé, i aquest dolor s'ha d'escoltar. I a partir d'aquí, quan ve la consciència, la malaltia se'n va, i el dolor també.
Jo és que m'estàs hipnotitzant ara mateix amb aquesta essència del ioga. I és que perdo el fil, perquè realment m'arriba aquest sentit profund, no? I l'he estat buscant durant molt de temps i no l'he trobat. He trobat altres coses, o potser no estava en el moment de trobar-lo, que també pot ser. Cadascú segueix el seu camí en la recerca del seu equilibri. Tu sé que recentment la manera que has trobat de transmetre el teu potencial interior ha estat a través de la poesia i la publicació d'un llibre que alimenta molt l'esperit. Com va sorgir aquest regal tan delicat i aquesta connexió? Ha estat gràcies al ioga?
Doncs el ioga sí, és la meva vida, però això és un altre capítol que porto molt de temps treballant per sensibilitat. De molt petita llegia poemes en català, en castellà, en francès, perquè jo tinc escola francesa, perquè sóc ja de l'època que s'estudiava francès en lloc d'anglès, i he cantat després de gran molts poemes. I això m'ha portat a escriure. Llavors he escrit, i escric molt, i he escrit molta poesia. Llavors, enguany, va ser el meu 60è aniversari, i una amiga, escultora i pintora excel·lent de Reus, que es diu Maria Mercè Bassó, va tenir la brillant idea d'il·lustrar els meus poemes, cosa que s'il·lustra més aviat als llibres de nens, de contes, però les poesies no necessiten il·lustració. Però
qui ho diu, això?
Bueno, això és el que la gent en general s'ho pensa, no? Aquesta dona, que és una dona molt inspirada, ha agafat, igual que jo amb el poema, una essència d'esperit o d'ànima o de vida o d'amor, i l'ha pogut plasmar amb una pintura. Llavors hi ha la poesia en un costat del llibre i a l'altre costat un esquema visual, que és aquest perfum de la pintura, Mercè Bassó. Llavors, clar, jo els poemes meus són un recorregut vital des que tenia 16 o 17 anys que vaig començar a escriure. I en tinc molts, però vaig fer un recull ja fa temps que es titula així: L'ànima i la flor. I el títol del llibre ve d'un dels poemes que es diu així: L'ànima i la flor. I ara m'agradaria llegir-te'l.
I tant.
El tinc aquí.
Jo, el que no veieu és que, com ella ha dit, ha estat el seu 60è aniversari. Té un cos perfecte, no sembla ni molt menys que tingui l'edat que té, i val molt la pena veure aquesta integració realment del que significa un equilibri entre cos, ment i esperit. Per això us explicava que és un perfil únic que demostra que és possible assolir aquest equilibri, però que aquest equilibri s'assoleix a través d'aquesta confiança amb la teva intuïció, amb el que et fa sentir el cor, i connectar, per descomptat, la part espiritual amb la part corporal. I no podem deixar de banda la part corporal, ni podem deixar de banda la part espiritual. Així que ara jo us deixo amb la lectura d'aquest poema.
La tempesta i la bonança, la font de la vida, la joia i el dolor, la font de l'amor. Rega l'esperit amb llàgrimes i en sorgirà la flor de la saviesa. Deixa que la tempesta esclati el teu cor, obre la teva ànima al foc de l'amor. Amb el temps, de les cendres del teu esperit naixerà una flor que cap temporal ni secada no podran destruir. Descobriràs l'amor que mai no s'acaba. Estimaràs la vida amb la serena pau que brolla del dolor, tal vegada com jo t'estimo avui.
Preciós. Humana pot manifestar-se a través de molts mitjans durant la nostra vida, però una cosa tinc clara i és que la saviesa cal compartir-la i fer-la córrer per donar-li sentit. Podreu gaudir del llibre de la Mercè Mestre a la presentació que farem a la jornada d'inauguració de la Pura Vida amb Frilos Leaves i Yoga. Per conservar la tradició de la ciutat que cura, us convido a posar en pràctica la recepta que hem pensat perquè poseu en pràctica algunes de les coses que hem parlat avui. Esteu a punt per prendre nota? Això sí que m'ha quedat de la infermera de sistema i és de tant en tant donar alguna prescripció. Us convido a sortir de l'anestèsia i preguntar al vostre cos. El sents? Què necessita? Deixa't sentir? On et porta la imaginació? Què veus mentre et faig aquesta pregunta? Anota-ho, accepta-ho, no ho jutgis, ni ho dilapidis. Comença pel final. Abans de dissenyar un hàbit o qualsevol rutina o sobrecàrrega afegida sobre el teu cos, pregunta't, com et voldries sentir? Quin és el teu objectiu? De moment, posa el focus en una sola cosa. Et serà molt més fàcil comprometre't i mantenir-te. Lectures per gaudir. Reconnecta amb el cos de l'Anna Solium. I una altra, per començar a programar objectius que realment siguin nostres. Rituales de hábitos y cómo condicionar tu mente para tener energía que necesitas. De Lucía Jiménez Vida. La trobareu també a les xarxes, però el llibre us ajudarà a saber per on començar. Per descomptat, el llibre de la Mercè Mestre, que us nodrirà l'ànima. Mercè, un plaer. Moltíssimes gràcies per compartir tot això amb nosaltres.
Un plaer també per mi d'escoltar aquesta veu meravellosa que tens. Moltes Ostres. Gràcies pel convit.
Gràcies i fins aviat, que ens trobarem amb aquestes jornades, esperem.
I tant.
Que les puguem organitzar. I que sorgeixin d'aquest compartir aquesta saviesa i donar a conèixer aquest llibre i tota la teva experiència del ioga. Els que vingueu també gaudireu d'aquesta veu en les relaxacions que puguem incorporar i d'un dia a l'aire lliure. Agrair-vos sobretot el privilegi de permetre'm compartir amb vosaltres una estoneta dels vostres espais d'autocuidatge, perquè, com ja sabeu, escoltar La ciutat que cura és una forma de fer salut. Esteu pendents del meu Instagram per la publicació de les jornades de Pura Vida aquest any. Ens veurem les cares i ens sentirem les veus. Amb moltes ganes de compartir més de tot, amb moltes ganes ens retrobarem de nou. Sempre que vulgueu, al web de Radio Ciutat o mitjançant l'Spotify, amb el desig que la música us acompanyi i amb el desig que la companyia de la Mercè Mestre us hagi endolcit l'ànima tant com a mi, Us deixo i us acompanyo. Heu escoltat l'episodi 1 de La ciutat que cura.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.